La Poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, molt benvinguts, mosseguis. Benvinguts a l'episodi 551 de Mossegar la Poma, un especial Estats Units, com anem fent de forma habitual, carregats de motius, com sempre. I avui amb la presència, ja els esteu veient a pantalla, que ens estigueu seguint a YouTube, de l'amic Ramon Maria. Bona, Ramon, què tal?
Molt bé.
En Ramon està, com és que sou ja de Mossegar la Poma, ho sabeu, però si sou nous, està a Califòrnia, a l'àrea de San Francisco, i en Sinner, el gran Sinner, que està a Carolina del Nord, passant fred.
Hola, molt bones. Tranquil, passaré encara més fred, no et preocupis.
Sí?
Bueno. Sí, sí, sí.
Nois, molt content de tenir-vos aquí. En una estona entrarà el Marc. No sé, què, no sé els altres habituals, que és el Dani,
l'Àgata.
Bueno, sí, no, bueno, l'Àgata, què sabeu de l'Àgata, per cert? Que ara fa molt de temps que no...
L'Àgata està per aquí.
Ah, vale, vale. A veure si
sí,
un dia s'apunta.
No, sí, ens anem trobant i anem parlant i anem doneu-li, fent sopars i tal.
Doneu-li moltes abraçades quan la veieu. Vale, en Dani i en Rafael no sé per on paren. Ja tenien els enllaços, vull dir que ja apareixeran si apareixen. Vale? Feia dies que tenia moltes ganes de xerrar amb vosaltres perquè, bueno, la situació, almenys vist des de fora, eh? Ara us ho direu vosaltres des de dins, la situació dels Estats Units s'està degradant a marxes forçades i té conseqüències i no sé, volíem estar una mica com esteu vosaltres i com esteu veient la situació actual. Faig una introducció molt breu de coses que des de l'última vegada que vam xerrar, perquè normalment parlem una o dos... Últimament parlàvem dos cops a l'any. ¿Vale? Des de l'última vegada, que va ser bastant després d'haver-se ja... Bueno, de la nova legislatura d'en Trump, d'aquesta segona nova legislatura del Trump, ja veiem una mica les coses negres, ¿vale? Perquè s'han posat molt pitjor. La gran diferència d'aleshores ençà, crec jo, des d'un punt de vista europeu, és que estem veient els Estats Units com un enemic. I això és molt, molt... Això és nou. O sigui, jo, tota la meva vida, i tinc 61 anys, no havia vist mai els Estats Units com un enemic. I és una sensació que no la tinc jo només, parlar amb amics, companys i gent. Tenen aquesta mateixa sensació de que no és que sigui... No és que hagi deixat de ser el nostre amic, sinó que és enemic, ¿vale? I jo no sé els governs, perquè els governs de cara enfora diuen una cosa i de cara enrere fan una altra, ¿vale? Però em dona la sensació de que a la llarga aquest sentiment de desconnexió, no? de sortir-se'n amb tots els que amb tot el que això suposa, el no comprar productes americans, el no tenir la pretensió de fer negocis. Tota aquesta sensació s'ha incrementat molt, no? I veus coses que no estaves acostumat a que fossin públiques i descarnades com és on ara els USA. Jo puc entendre, no em sembla estrany que a Somàlia, a les guerrilles, disparin el cap a un tio, ¿vale? Però em costa molt que això ho faci una policia a Minnesota, tios. Vull dir, és que em sembla bestial. I no passi res. No passi res, me refereixo als que cometen aquest acte. No? Vale, intro feta, us passo el testimoni, avui el programa és vostre, vull dir que comenceu per on vulgueu i tot un cas. Això serà avui, ja dic, és un programa especial, no sé si parlarem dia, però no és l'objectiu avui, sinó és una mica copsar la realitat dels Estats Units. Qui dels dos s'anima a tirar el primer coet?
No sé. Jo mateix, doncs mira... Doncs fa anys, no sé, els 80 o així, ser anti-americà estava de moda. Per què? Doncs perquè molt poca gent ho era, llavors era de moda perquè eres una mica així diferent, no? Mm-hmm. Però ara s'ha convertit de nit al dia en una cosa normal i s'ha passat d'estar als Estats Units, ho mirem com... és el futur, ens emmirallem amb els Estats Units i amb la seva cultura i la forma de fer. Res, amb un any i escaig, ara és l'enemic, el que no s'ha de fer, l'exemple negatiu. I jo recomano a la meva família, els he dit, no vingueu als Estats Units a veure'm de cap manera, que tenia que venir el meu cosí, i li vaig dir no, no hi vinguis, perquè és un lloc perillós, ara, si no ets americà. O si no ets, bueno, si no ets blanc, també.
I si ets americà i blanc, també. Perquè sí. Les dues darreres morts a mans de l'ICE a Minnesota eren persones blanques i de nacionalitat americana, no eren migrants. La sí. dona aquella del cotxe.
Sí, la René Good.
Sí, les dues eren americans.
Vull dir que és que és molt heavy. O sigui, no és que siguis... O sigui, si ets migrant et passen altres coses, jo no dic que no. Mira, ahir escoltava Coffee Break, Senyal i Ruido, que està fet per científics, no? És un programa de ciència. Molts d'ells han estudiat molts anys o han treballat... Han estudiat, s'han tret la carrera, s'han tret el doctorat i han treballat molts anys als Estats Units. I deien dues coses. Una, el que acabes de dir tu, Sinner, que no recomanen que la gent hi baixi. I dos, la quantitat de gent també associat al col·lapse o al tancament de programes de ciència, vale? Parlo en general, la NASA, Ciències de l'Espai, etc., de com ara les universitats han de pagar una morterada per les visas dels estrangers, què passa? Que no es contracten, o fins i tot com t'avisen de que si marxes fora no tornis perquè tindràs un jaleo. Què vol dir això? Vol dir que de mica en mica, científics que s'han format als Estats Units i que estaven fent ciència als Estats Units estan marxant, que són estrangers, estan marxant i no tornant.
No, no sé fins a quin punt, no sé quin percentatge tampoc.
No, jo tampoc.
Un dels problemes que hi ha en la ciència, jo ho sé per amics que es dediquen a la investigació que tinc aquí, un dels problemes que hi ha en la investigació i la ciència aquí a Europa, Catalunya en particular, perquè són catalans, és la manera en què es gestionen els fons i l'opacitat de tot plegat. Val? I el fet de que aquí, si tens un sou d'investigador, pues, has de destinar el 60% a pagar el lloguer. Val? Clar, això és un factor que has de tindre en compte si vols tornar. D'altra banda, sí, hi ha canvis. Crec que el darrer cop que vam parlar, crec que us vaig comentar... No me'n recordo, és igual. En tot cas... A la feina on jo estic, jo treballo per a DocuSign i han enviat diverses circulars, no? Per exemple, jo el que he de dir és que aquí a Califòrnia, excepte els esdeveniments que van passar a Los Angeles para un any i un mes, més o menys, la situació està molt tranquil·la, val? I no es nota una alteració als carrers com podria notar-se a Minnesota ara mateix, per exemple. Dit això, sí que comencen a hi haure indicis, però els indicis són subtils, no? En el sentit de que, per exemple, doncs la meva companyia ha enviat algunes circulars dient que els treballadors que són HUB, pues, que a ser possible no viatgin al seu país, però és que no només al seu país, sinó fora de l'estat on estan. Val? Perquè també hi ha patrulles de frontera a l'estat, que no són habituals, però existeixen. Val? Per exemple, també si viatges fora, quan tornes, si el CBP, és la frontera, per entendre-nos, ¿vale?
Policia de frontera.
La policia de frontera, gràcies. Si hi ha un oficial que et demana pues, el telèfon o l'ordinador, i si l'ordinador és el de la feina, que demanis un justificant, que és un formulari molt concret, ¿val? I que, a més, truquis a la feina per dir, ei, ha passat això, ¿val? Al col·legi em va la meva xiqueta, jo tinc una xiqueta de 5 anys ara, pues, mos van enviar l'altre dia una circular dient que alguns pares estaven preocupats per si funcionaris del ICE anaven al col·legi, que no ha passat mai, però això no significa que no hagi de passar, no? I tranquil·litzant-nos a tots, dient que ells tenien tota una sèrie de protocols per anar a aquesta mena de situacions. A mi el que em va posar la mosca detrás de l'orella va ser fins i tot que tenien situacions de shelter in place, que significa bàsicament quedar-se dins arroplegats i no sortir, saps? Perquè literalment deien, bueno, literalment no, però deien alguna cosa així com som conscients que alguns funcionaris federals no coneixen les lleis tan bé com haurien. Evidentment era una referència a ells. Clar, aleshores...
Una pregunta pels que... Perdona, perdona que et talli. Sí, una pregunta pels que són de fora. Qui formen els membres d'ICE? Qui són ICE? Venen de...
ICE...
Mira, te'n recordes d'allò que va dir Trump, que ICE serviria per agafar the worst of the worst dels estrangers que havien vingut? Doncs ICE és the worst of the worst de la societat americana. És a dir... Gent
però són aquesta gent que veies en els camps, o sigui, aquesta gent que té la pilota una mica anada d'olla i que porten correcte. Armes i que estan allà vestits de paramilitars i que sí, tiren...
Sí. I que estan passats de pes i que no compleixen cap norma ni cap... Mira, sí, ICE és un...
Però és això, no venen de gent militar.
No tenen una...
No, a veure,
com un cas molt particular, perdona, si anem enseguida, sí. Com un cas molt particular tens a un paio que va fer de Superman a una sèrie que es deia Smallville als anys 90. O sigui, se va apuntar ja als alts.
Però a veure, a tu t'agraden les armes i vas contra, o sigui, i votes Vox o votes Aliança Catalana, eh? I sí. T'apuntes a l'AIS perquè et dona la gana. O sigui, no has de passar cap requisit ni res especial. No,
els requisits són molt pocs. És ser partidari de Trump i voler atonyir la gent. Bàsicament.
És el que sembla, però sí, volia assegurar-me.
Sí, va ser una periodista, es va apuntar a ICE a veure quan difícil era. I li van donar la benvinguda, però molt ràpidament, sense fer cap una cosa que diu background check, sense mirar els antecedents i cap cosa. I li van dir que el curset era 4 o 8 setmanes, depenent si tenia experiència amb cossos... policials.
Ni tan sols va haver de fer el curset i la van posar. Quan ella va mirar les llistes i quina era la seva situació actual de feina, se'n va adonar que ja estava treballant per a ICE feia un parell de dies. És a dir, un desastre.
Sí, és un desastre. Mira, ICE, però... ICE va començar com a un cos funcionarial que treballava a la frontera. I no anaven armats.
Que eren aquells que patrullaven els murs, no? El mur
no,
de Mèxic.
No, que va, que ni va. Això. Els ICE estaven als aeroports per quan venia gent i mirava a veure si portaven pernil d'Espanya o portaven cocaïna de Colòmbia, coses d'aquestes. Era un cos...
Tot perillós. Sí,
però un cos que no era de tema així paramilitar de cap cosa. Era de temes civils que que perseguien infraccions civils, no infraccions, com es diu ara... les infraccions greus que poden portar a la presó i a judici. No, és un tema
penals.
No són penals, sinó són civils. O sigui, una cosa molt lleu. Però...
Eren com gent de duanes. No?
Exacte, són funcionaris de duana que es feia el caferet i ja està. Però ha vingut el Trump i ha inflat els nombres de manera astronòmica. Ara, els pressupostos del 26, el pressupost d'ICE és un dels pressupostos més alts dels... com és ara?
Bueno.
De pressupostos militars del món i és un, és transformat en un cos paramilitar. No hi ha... No miren l'edat, perquè pot ser molt llai o més que només tindre 18 anys, ser ciutadà americà i tindre un passat de suport de Trump. Hi ha gent que va ser del Capitoli el 6 de gener, hi ha gent dels paramilitars del Proud Boys, que és de extrema dreta, o gent d'aquesta...
I gent de milícies va envair el Capitoli, no?
Sí, i els Proud Boys, aquests que van intentar segrestar la governadora de Minnesota.
De Minnesota?
No, d'un estat de la hora de Minnesota. Wisconsin? No era Wisconsin.
No,
però bueno, van intentar segrestar-la i l'FBI els va capturar. I són gent que van al bosc a pegar tiros i són molt faltats.
Però a veure una cosa... Si tu vas al mig d'una ciutat amb furgonetes, armat, amb la cara tapada, per fer feines de policia de carrer, a més allà de detenir o no presumptes delinqüents, no sé si un nen de 5 anys és un presumpte delinqüent, però també s'han vist imatges de detencions de nens petits... Si tu fas funcions de policia, tu has d'anar a una acadèmia de policia, has de saber de lleis, has de tenir un entrenament, passes per diferents... Hi ha tota una jerarquia, tu no vas sol, vull dir, vas amb gent experimentada, la veritat és que ser policia i estar al carrer no és fàcil, perquè has de saber contenir situacions perquè no se te'n vagin de les mans... O sigui, hi ha tot un procés que és molt llarg de formació, on passes tests psicològics, tests de coneixements, has de saber de lleis, no és el mateix un policia de trànsit com policia que un abrimo, no? Que un que està... clar, aquesta gent no ha passat per cap d'aquests processos, vull dir, són piraus amb un arma i una mascareta i un casco, ja le venga ja al mig de... No sé, em sembla molt heavy, perquè és molt fàcil que amb aquesta manca de, entre cometes, professionalitat, es derivin a situacions...
És que aquest és l'objectiu. L'objectiu és generar por. O sigui, tu tens un mosso que està 2 anys anant a l'escola de mossos i després fan pràctiques i proves, però no, aquí estan 8 setmanes si no has tingut cap experiència com a policia. I si has tingut experiència com a policia són 4 setmanes. En 4 setmanes... Hola, Ludo.
Hola, Marc.
En 4 setmanes no pots aprendre res. I, clar, així va. Així està el tema. Ja.
Vale, els que veieu a YouTube ja l'haureu vist, que està per aquí. Està el Marc, que s'està connectant des del mòbil, que avui tenia un quebranto, com deia ell abans.
Tinc un quebranto. Vale, per a la càmera, Marc. Així segur que em connecto millor.
Sí, perquè se't anava tallant. Ben però bueno, com a mínim tenim amb àudio, que era l'important de cara al podcast. Ja fa una estoneta que hem començat, estàvem només repassant la situació actual i veient quins membres formaven part d'això de l'AIS. No?
Però només els has de veure en els vídeos.
I tant.
Només els has de veure en els vídeos, si estan tots grassos i fondons.
Sí,
són gent que els han fet fora... Si tens molta sort, són gent que han fet fora de cossos policials. I si tens mala sort, són gent de guerrilles i de milícies d'extrema dreta.
Em va sorprendre veure algun d'ells que no eren americans, que eren latinos.
Ja, és no? que, és que això... a les milícies hi ha gent d'extrema dreta. Mira qui és, que era dels Proud Boys, el tio que és un llatí de pell, bueno, pell morena. Però és això, o sigui, és que la gent... Com es diu ara? Hi ha molta gent latinoamericana que és molt d'extrema dreta als Estats Units.
Sí. Això m'ho he trobat jo aquí també a Catalunya, amb un, no tothom, però amb un determinat col·lectiu de gent que ve de Venezuela. Perquè era gent... que, bueno, de Venezuela o de Llatinoamèrica en general, ¿vale? Era gent que tenia un cert patrimoni, és veritat que en el cas venezolà amb el tema de Maduro i a l'anterior, no? I en altres països havien o bé realment perdut privilegis i havien hagut d'emigrar perquè no tenien possibilitat, o bé el mateix règim els havia expulsat i era gent que no combregava amb la seva ideologia, ¿vale? Que això també és heavy, vull dir, amb independència de que puguin ser més o menys de dretes, però era curiós de veure. I jo conec gent venezolana o xilena que són molt... O sigui, no és que siguin de dretes, són d'ultradreta. Vivint
les accions provoquen reaccions també, no? Vull dir, perquè hi ha molta gent d'extrema dreta de Cuba vivint a Miami, pues per tot el castrisme que va haver durant
la repressió, és
el contrapès, o sigui, al final també, per exemple, en la meva família aquí a Catalunya, a la família de la meva àvia, doncs eren molt catòlics i havien rebut molt durant la República, sobretot en el moment del començament de la guerra, i havien afusellat algun tiet a la meva àvia. Doncs jo sí, hi havia família en la meva família, la meva àvia, doncs que eren franquistes. Eren franquistes perquè havien patit en banda dels altres, i després quan parlaves amb ells i les idees i les coses que d'allò, eren totalment el contrari, però històricament havien caigut allà i ho tenien, i costa molt convèncer-los del contrari, perquè ells han vist, dir, havia, quan es planteja una dicotomia, el problema és que no et pots quedar al mig, i perquè t'obliguen a triar, i quan has triat, i una acció et porta a una altra i t'has mogut ideològicament. A mi el que em va... Jo quan els veig aquests tios de l'IFE, em sembla, em recordo una miqueta aquells videojocs dels anys 80, tipus Double Dragon, que sempre hi havia algun tio molt gordo i molt petós, però que tenia molts punts de vida. Doncs em donen aquesta pinta d'això, i pinten tots uns intel·lectuals tremendos, o sigui, tot el contrari. És dir, a veure, jo molts dels Mossos d'Esquadra que conec tenen títol universitari, perquè, evidentment, si tu vas a cap a Mossos d'Esquadra i tens títol universitari, doncs pots fer la carrera d'oficial i pots progressar com a carrera. Els que no tenen títol universitari, molts, diguéssim, van cap a la banda d'antidisturbis, que a mi m'han dit que Mollet, diguéssim, que anaven... tenien com un grupet a part, diguéssim, que ja tenien un altre...
La Brimo és una altra tinta del cos de Mossos que hi ha de tot.
És un cos completament diferent. Però tots els cossos, on els antidisturbis tenen, són gent que tenen... Que estan fets de certa manera i que pensen de certa manera, perquè també, escolta, perquè jo també ho entenc, o sigui, no sé, imagina que vosaltres us donen un quasi conegut una porra i us ensenyen a repartir i et trobes a gent doncs, que poden ser els vostres cosins o els vostres germans o els vostres nebots i els heu de cascar. Segurament no ho faríeu. Llavors ja no esteu en aquest cos.
Aquella, no?, de l'experiment.
Una cosa, a veure, en Ramon Maria ens explicava que Califòrnia està una mica, no dic al marge, perquè han tingut notes o comunicats dins de l'empresa, i, bueno, etcètera, etcètera. M'agradaria saber com està la situació a Carolina del Nord, que jo diria que és més complicada, no?, pel poc que hem anat xerrant o que has anat tu participant en a mossegar la poma, Siner.
Sí, és complicada perquè és diferent. A Carolina del Nord és un estat agrari, un estat agrícola, amb molta granja... conreus, tabac, blat de moro, coses aquestes. I llavors tot això és molt de dreta. Que els pageses són molt de dretes. I normalment,
A Carolina del Nord, a Carolina del Nord o a Catalunya, en general el pagès, com ha de defensar la seva propietat,
no?
I és una feina que s'hereda de pares a fills, no dic que tothom sigui igual, perquè hi ha molta gent... Sí, és gent que tendeix a la dreta, ¿vale? Però jo crec que hem de separar molt el que és la tendència a la dreta de la ultradreta desbocada.
No, evidentment.
Problema aquí és que ens obliguen a triar i ens obliguen a empaquetar coses. És a dir, tu no pots agafar i tindre una opinió, diguéssim, com fina, granulada, informada sobre els temes i pensar sobre cada tema per separat. No, has de dir, no, ets d'això i aquí tens el pack de totes les opinions que has de tenir. I això és un problema molt gros. Vale? Perquè, perquè hi ha aquest element tribal, perquè és que si no, tu no ets dels nostres, d'aquí ets tu, ets del Barça, ets del Madrid, i a partir d'aquí, Tigres o Leones tots seran els campions, i en funció de la tria que ets, i si com que ets pagès, doncs no vols que et posin impostos molt grans, si no vols que hi hagi una administració molt gruixuda que et diguin totes les coses que has de fer, i no volen que et potin un impost de patrimoni tremendo, automàticament doncs possiblement has d'estar en contra de l'avortament i una sèrie de paquets
però
més,
això,
que no és així.
Això, Marc, jo dic jo que no és la realitat, ¿vale?
Exacte.
I és més, jo visc a una comarca que també té una part molt important d'agricultura i ramaderia, també té turisme, també té indústria, ¿vale? És sorprenent gent que ha vingut i ha migrat en els anys 60 o 70 d'altres llocs d'Espanya aquí, que avui en dia, no tothom, encara no parlen català, i tu veus gent del Senegal, de Namíbia, del nord d'Àfrica, que parlen un garrotxí que te cagues a les bragues. ¿Vale? I estan molt més... O sigui, des del punt de vista de la llengua i d'altres paràmetres, estan super molt millor integrats. Vull dir que...
Però això són exemples, Tomàs.
Però estic d'acord.
Jo soc de Badalona, ciutat rebelde, i t'asseguro que quantitat dels meus companys d'institut eren fills d'immigrants i els pares parlaven català.
I a la meva família...
Parlaven castellà i parlaven un català doncs com el meu.
A la meva família també ho he vist. A
tot arreu passa.
Però estic totalment d'acord amb tu. Vivim en una societat, i això és igual que sigui Estats Units, que sigui Catalunya, que sigui on sigui, on t'obliguen a agafar tot el pack. ¿Vale? O et posiciones aquí i has d'agafar tot el pack. No? Això és cert. Sí. Perdona, Siner, estàvem parlant de l'estat agrari de North, de Carolina del Nord.
Sí, és molt semblant a Lleida, realment. Hi ha porcs, hi ha conreus, i això és molt votant de dreta. Després hi ha ciutats com la capital, Raleigh, que està en un nucli tecnològic, que estan farmacèutiques, i és en Grifols, i hi ha empreses, que hi ha el GlaxoSmithKline, hi ha Red Hat, hi ha IBM, o sigui, hi ha grans empreses tecnològiques de molts tipus. I, aquesta ciutat va vindre molta gent de Nova York quan IBM va canviar la seu de Poughkeepsie, Nova York, a Carolina del Nord.
I això va arrossegar també moltes empreses satèl·lits, no entenc, aquest moviment d'IBM, moltes més petites empreses, no?
Sí, es va fer una cosa que diuen el Triangle de Recerca, el Research Triangle Park, i hi ha realment moltes empreses. Hi ha vols diaris cap a Londres, està molt bé. I després hi ha la ciutat molt gran, que és Charlotte, que està a l'extrem més occidental de l'estat, que és el hub central de American Airlines, les companyies americanes més importants de vols, que és la capital bancària del sud, té un equip de la NBA, un equip de futbol americà, bueno, està realment, és molt cosmopolitana, tenen transport públic, imagina't, tenen transport públic, tenen tren lleuger, és així de gran, tenen universitats, i això vol dir que és molt progressista.
Llavors, però a vosaltres no us han atonyinat els dais perquè voteu republicà, no?
Doncs sí que han vingut. Van anar a Charlotte perquè, clar, voten demòcrata. Vale, i van estar a Charlotte i van estar atonyinant gent, van ser aquesta gent al mig, deixant els vehicles al mig de la carretera, quan un desastre, hi ha manifestacions, van començar a cridar, tot això, van dormir i van marxar després de fer l'operació aquí. Després van començar a entrar a Rally, ara estan per Rally, però una mica més dissimuladament, però estan per Rally, perquè també és un lloc que vota esquerres. No, d'esquerres, diguem-ne, que vota demòcrata, no podem dir això d'esquerres.
No, aquí no n'hi ha d'esquerres.
No hi ha esquerres. L'únic que hi ha esquerra és el Bernie Sanders, Alexandre Ocasio-Cortez, i després l'alcalde de Nova York, Mamdani. Aquests els únics.
Val, vist una mica l'overview de la situació general i també posada perquè la gent que no ens segueixi i que no us conegui tingui clar de... Clar, parlem d'Estats Units, però Estats Units és un país immens i amb mil característiques. Ho hem repetit sempre que hem parlat d'USA i avui no serà una excepció.
Com Europa?
Sí, com Europa. A vegades tinc la sensació que Estats Units és molt més divers, Marc, perquè té com cercles concèntrics. Vull dir que un estat, com el que ara explicava el Ciner, un estat, les grans ciutats tenen una performance i, en canvi, l'interior és una altra, o sigui, un tarannà, i quan més a dintre, tant dins, és pitjor. No? És
collons, pitjor, collons com Catalunya. No? És... Bé, a part com Catalunya també estat... hi ha moltes coses diferents.
Sí, però els catalans ens... Sí, és veritat, però ara últimament, ja en les últimes dècades, estem més repartits. Vull dir, ja no és el segle XIX que els pagesos estaven tots a la Noguera, a Ribagorçana, i els senyors burguesos de la ciutat estaven tots a Barcelona o a Sabadell o Terrassa. Això s'ha diversificat molt ara. No. S'ha trencat una mica aquest esquema, crec.
També ens has ficat tots al mateix grup perquè ens han atonyinat a tots, a tot arreu. Llavors això va sentir una identitat pròpia. Som els que ens han atonyinat. Llavors ens fa sentir una identitat conjunta.
Ja. Val, vist així una mica la situació general, no sé, aquí, clar...
Oh, una cosa vull dir, que no només han matat a la René Good, la dona que està al cotxe, i al Àlex Priti, l'infermer aquest, que van fotre 10 trets a Minnesota, a l'esquena, sinó que també han matat, me sembla que és un total de 15 persones, però només dos són blanques.
Ja, han que matat... són les que han sortit a les notícies.
Exacte.
L'altre dia jo reflexionava i pensava...
Perquè... I això és molt fort, o sigui, sí, que matin una dona blanca al mig del carrer, al mig del dia, que no ha fet res als volants després de deixar el cotxe al col·le, això és molt fort per als Estats Units. I això ha fet que molta gent se faci preguntes. I després, una cosa més forta encara... L'Àlex Priti era una persona, un infermer, que, a part, tenia llicència d'armes per portar l'arma i portar una pistola, i se'l van carregar. I llavors han ficat com a excusa que se'l van carregar perquè van anar armat contra els el Border Patrol, que no eren...
Però s'ha vist que l'arma no la tenia.
Però no va treure l'arma.
No, exactament.
No, però
la portava. La portava i van dir que és que no pots anar enfrontar-te a una manifestació
no, portant i, armes. Això és mentira.
Això és mentira. Això és mentira. Perquè hi ha molta gent de dreta que ha anat a manifestacions amb arma llarga, amb armes automàtiques. Mira el 6 de gener, el que va passar.
Amb arc! Mira les... Amb arc i fletxes!
Sí, també. O sigui, però també van moltes manifestacions que es van fer durant el temps del Covid, que van anar als... com es diu ara?
Els antimascaretes.
Sí. No, sí, que van anar pues, als parlaments locals dels estats a protestar que no li importava mascareta i anaven amb les armes. Aquí, a Carolina del Nord, van anar un que fins i tot va anar amb un llençacoets.
Amb un bazooka, ja.
No, amb un LOW, Light Anti-Tank Weapon, que és com un bazooka extensible. D'un sol, les tires i llavors el deixes córrer. És una cosa que això fa que la gent que defensa la segona esmena, el dret de portar armes, els ha tocat molt la moral, perquè diu, no pots dir que no es pot anar així, perquè aquest és el meu fonament. I això trenca molt el Partit Republicà. Per això ara hi ha republicans que s'estan revoltant del Trump.
Ja s'havia trencat una mica amb lo d'Epstein, perquè la part religiosa sí, sí. De la dreta no suporta que... Bueno, hi ha un tema que em va sorprendre molt. Quan va sortir la Nancy Pelosi, aquesta de portaveu del Trump, la portaveu del govern, no la suporto, És que no...
Amb la creueta rosa, mentit, no pels escosits.
Tot és mentida. Dient que l'infermera era un terrorista, ¿vale? Després que tothom havia vist les imatges i dius, hòstia, no m'ho puc creure que estiguin mentint d'aquesta manera. Però si tu reflexiones, quan van haver-hi els atemptats dels trens de Madrid... van sortir dient que havia sigut ETA. O sigui que aquesta mentida descarada...
Sí, però llavors no hi havia... Però fixa-t'hi, Tomàs, quan va haver-hi allò de Madrid...
Sí.
És un món completament anterior al que vivim fa 22 anys,
sí.
On no hi ha una no hi ha 12 càmeres. O sigui,
Hi ha tantes càmeres com persones.
Com persones.
Vull dir, sí.
O sigui, l'assassinat de l'ICE del periodista aquest l'hem vist des de tots els angles possibles. Des de tots els possibles angles. I llavors, com que s'ha vist d'això, és molt difícil d'allò. Fins i tot pots dir que està tot fet per IA i coses així, però és dir, hi ha molta evidència. En el 2004 sortia el president del govern i mirava els ulls d'un periodista a l'Aznar i deia, créame, hay armas de destrucción masiva en Irak, i deia, hay dos líneas de investigación, i és el que diu el govern, és la línia del govern. I avui en dia hi ha això. El que passa és que a Estats Units hi ha aquest president que ha aconseguit... Recordeu que el Trump va dir, jo puc anar a la cinquena avinguda i fotre-li dos tiros a un tio i seguiran votant-me, i no passa res. I és el que passa. Perquè aquest tio, o sigui, aquest tio ha aconseguit que l'escollin a base de dir mentides i és igual. Però no oblidem el perquè en Trump està aquí. Perquè molta gent que són els votants d'en Trump estan com insensitivitzats per quan medis que en teoria havien de ser absolutament creïbles han mentit de manera sistemàtica. I les mentides, per exemple, que ha dit el New York Times en quantitat de temes o la BBC, per no parlar de les mentides que ens han dit aquí a Espanya, o mireu la cobertura que va haver-hi quan van haver-hi lo del referèndum aquí a Catalunya, com que els medis tradicionals que juguen la carta de la credibilitat s'han perdut aquesta credibilitat, llavors quan ve un tio que diu, mira, jo és que menteixo i és igual perquè tothom menteix i no passa res, i ara com lluites amb aquest? Perquè no pots lluitar amb la veritat, perquè és igual.
Sí, hi ha una part d'això que dius, Marc, és cert. És cert. Com veieu repercussió directa amb la gent que us envolta? O vosaltres mateixos, perquè, a veure, vosaltres sou de fora. No sé.
Sí, com ho viviu, això? El que hem plantejat, per exemple, ha sigut... Aquí hi ha dos menes de passaports. Nosaltres tenim el passaport americà. Però, clar, tampoc volem anar sempre amb el passaport americà amunt i avall, saps? Te pots treure un passaport que serveix per a viatjar a sembla que és a qualsevol territori americà que estigui fora d'Amèrica, fora del territori continental, o els 48 estats contigus, o per anar a Canadà o per anar a Mèxic, que té la mida d'un DNI, ¿vale? per a fer-nos la idea. Ens han plantejat traure este carnet, ¿sabes? I portar-lo sempre al damunt, perquè, clar, no tenim pinta d'americans tampoc, I l'altre, sí, a la feina, moltíssims companys que estan plantejant marxar principalment a Canadà i alguna a Mèxic. sí.
Podeu explicar... Bueno, acaba Cines, si tu sí. tenies alguna cosa
doncs,
al respecte.
Mira, bueno, sabeu que la meva dona és d'una illa tropical, llavors és morena de pell i realment sembla que sigui mexicana, o sigui, hi ha gent que pel súper...
Perdona, és d'una illa, tropical del Pacífic,
sí, del
no del Caribe.
Sí, sí, del Pacífic. Sí. Sí, llavors, sí. com el cel té la cara asiàtica, doncs sembla que sigui mexicana. Llavors, pel súper, però hi ha mexicans que li parlen en castellà i no sap el que li diuen, no? I es pensen que és... que es fa la superior, perquè no parla anglès,
que només parla anglès. Sí, digue-li que digui xinga la migra.
No, jo li dic que els hi respongui en japonès, però no vol. Però bueno, llavors van anar al consulat japonès que està a Georgia, Atlanta, a renovar el passaport de la mare, una dona japonesa de que tenen 80 i pico anys. Llavors... no les teníem totes perquè van tindre que agafar un avió i anar a un aeroport i controls i tal, i amb el telèfon tot el dia sabent a veure la ubicació on estàs, envia missatge tampoc arribis, que si no arribis el missatge llavors a veure què fem, què deixem de fer. Ja estem en contacte amb un grup d'advocats de rally de temes d'immigració per si les detenien, o sigui, por, la veritat és que por. I no les tinc totes jo de tornar ara a la primavera.
I no oblidem que Apple va treure de l'App Store aplicacions que permetien, a través de Wisdom of Crowds, trobar on estan els raids d'aquesta gent. Que s'haguessin evitat molts problemes. Apple i Google.
Sí. La filla d'en Ramon Maria és molt petita, té 5 anys, entenc que va acompanyada a tot arreu. Amb el tema nens, tema crius, com ho viuen, això?
No se n'enteren.
La teva és molt petita, sí.
Clar, té 5 anys.
És molt criat.
I si fos adolescent, doncs la veritat és que no ho sé. Desconec.
Ja. Dues preguntes més. És cert el que es diu que ha hagut un impacte molt gran amb el que és el turisme de fora dels Estats Units cap als Estats Units? Això és propaganda o hi ha alguna cosa...
No, diu que Las Vegas, buida, sí, Las Vegas és ghost town, eh? És ghost town.
Vale, i la segona...
I Florida també és ghost town, i els Jocs Fronterers amb Canadà...
Sí, jo vaig estar a Florida abans de que el Trump... ara no aniria, eh? No aniria ni a Nova York ni a Florida. I la segona, Canadà. Perquè jo sé que ja... O sigui, hi ha molts estats que viuen de la relació amb Canadà, del turisme canadenc. Florida, per exemple, és un lloc on van molts, on anaven, molts canadencs a passar... És que el Canadà... Si als Estats Units és fred, Canadà és que te cagues ja de fred. I a més, hi ha molta relació comercial. És a dir, aquí fas un producte que el passa a la frontera i l'acaba d'elaborar no sé què, es torna a Canadà per acabar de muntar no sé quantos i es torna a no sé quantos. Es torna als Estats Units per acabar-lo de no sé què i es ven a tot el món o es ven als Estats Units... Com és la relació Canadà-Estats Units darrerament?
Una relació molt freda. Canadà estan molt emprenyats perquè el Trump diu que els vol envair, que es vol transformar en un nou estat dels Estats Units, que el president ha de ser el governador i que ell el manarà i que vol que sigui. Llavors hi fica tots els arancels i els té molt emprenyats i els diu que han de comprar aquest avió i no sé què. I estan molt, molt revoltats i no volen... Estan desacoplant-se de l'economia americana, estan desacoplant-se del sistema defensiu nord-americà, estan amb temes navals, ara me sembla que al final acabaran disminuint molt el nombre d'avions F-35 americans i compraran el Jazz 39 suec, el Gripen, per temes de propis de defensa, perquè el Gripen podran muntar els avions a Canadà, vol dir llocs de treballs canadencs, i podran accedir a tot el programari i podran canviar-lo com els hi convingui. I és molt més barat. Llavors estan veient que els hi prenen el pèl. I ara estan desacoplant de l'economia americana, com he dit, i han passat de tindre una relació amb Amèrica de... no sé, quan era? 14.000 milions de dòlars o 34.000 milions de dòlars a... S'han dedicat el no primer ministre a exportar a Canadà i entre Àsia i l'Europa han fet aquests diners que tenen de negoci amb els Estats Units i encara els han incrementat amb un 10, un 15, un 20%, o sigui, que hi surten guanyant. I ara els Estats Units se troba que no tindrà, per exemple, com es diu ara? Em sembla que és potassa. pels camps, que el número, el importador número 1 de potassa, bueno, que als Estats Units comprava la potassa al Canadà pràcticament tota, i ara es troben que a Canadà no els hi ven, perquè amb els arancels no els surt a compte i a part ells no els hi volen vendre, perquè tenen altres compradors. I llavors estan fotuts.
Si jo no vaig mal entès, el principal importador de matèries primeres canadenques, com és el petroli, el gas, l'urani, molts elements com el que la potassa i d'altres que tu has dit, Sinner, i algun altre
la llegia l'altre
dia.
Fusta,
i la fusta, sí.
Que és
als Estats Units.
La construcció als Estats Units és amb fusta. Les cases són de fusta, tot és fusta als Estats Units. I llavors això vol dir que...
No els van explicar els tres porquets? No els van explicar els tres porquets aquí als Estats Units?
Ja ho ha intentat Disney, però entre McDonald's i McDonald's se van menjar el darrer part i no sabia com acabes. Pensem que s'acaba fent-ho de fusta.
Ara hi ha una renaixença del moviment independentista a la British Columbia, que està parlant amb en Trump per sortir-se'n de la resta de Canadà, vale? Aliança amb els Estats Units. L'altre punt que també he vist és una, no sé si és cert o no, una petita revifada del moviment independentista a Califòrnia, Ramon Maria. Això és cert o és més televisió que una altra cosa?
Jo crec que de moment no hi ha... Potser sí, però això és una cosa bastant cíclica. Eh? És a dir, tant en tant va sortint i va apareixent...
I a Texas també n'hi ha d'aquests, no?
Sí. Mira, tenim per aquí el Rai, que diu, cunyats, unim-nos. Ens ataca el Rai dient que som cunyats.
És que som uns cunyats.
Som uns cunyats, sí, sí.
Esclar, però no hem de... No hem d'aspirar res més, escolta.
No. Sí. Ah, hòstia, avui també llegia una notícia que la gent indígena americana, els indis, no? Se'ls recomana que vagin també una altra vegada documentats per demostrar que formen part de les tribus indígenes...
De les diferents nacions.
Sí, de les diferents nacions, i que no els confonguin amb xicanos i amb migrants d'així.
A Minnesota sembla que han desaparegut 5 nadius de les nacions d'allí de Minnesota, que n'hi ha unes quantes, que no els troben i sospiten d'ICE que els ha agafat perquè són mexicans.
No hi ha veus... O sigui, perquè ja ho entenc, eh? Si et pilla l'ICE i et tanca, que suposo que són com petits camps de concentració... Bueno, no li diguin camps
no
de concentració.
Són camps de concentració. O sigui, la definició
són camps de concentració. Són camps de presoners.
Camps de concentració, perquè és on concentres.
A veure, no, li falta, la càmera de gas.
No, allò no és un camp de concentració. Allò és un camp... És un camp... És un death camp, que és diferent. Camp d'extermini. És diferent.
Es concentren en un lloc. Vale,
com quan van fer els japonesos.
Sí. Bueno, però ojo que aquí en democràcia a Barcelona també tenim un lloc on posen tots els estrangers que estan sense papers.
Sí, 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 a la zona franca.
Ojo que no són tan diferents que a vegades.
No, ben vist.
A l'exterior i cuidado.
Ben vist, Ramon Maria.
Passa
sí,
que
sí.
És una mica diferent, perquè any passat, sense aquest...
Bueno, pregunta-li al tio que l'han agafat els Mossos d'Esquadra o la Policia Nacional que estava passejant pel Raval.
Sí, però passa que aquí als Estats Units han mort 35 persones en aquests camps, que se sàpigui, en un any.
Sí.
No sé quants n'hi moren a Barcelona.
Okay. Algun, també Barcelona algú, és molt més petit que
algú,
no pas als Estats Units.
Algú en mora, Sinner? Sí, molt ben vist, Ramon Maria. Sí, aquí també hi ha camps de tancament d'immigrants. Vale, l'altra cosa que us anava a preguntar, no hi ha habeas corpus?
No.
Estàs de cachondeo.
Per a Néstor, no.
No, però és que això... S'estan saltant totes les lleis.
Riure per no plorar, eh?
Vull però a veure, en una democràcia, a l'habeas corpus...
Però és allò dels drets...
És la teoria i la pràctica.
És una de les pel·lícules de policies... Sí, mira, jo què sé, la sèrie aquesta del tio de Firefly, de Rookie, el Nathan Fillion, que sempre que, quan arresta una persona, diuen els drets. Als Estats Units t'han de dir quins són els teus drets. Aquesta gent no entén, no tens drets. T'agafem i no tens dret a una trucada, no tens dret a un advocat, no tens...
No,
ni
sí que en tenen. Sí que tenen.
Però, a veure, Marc, sí que tenen.
En teoria, tots aquests drets els tenen. O sigui, no es poden detindre a no ser que tinguin un ordre judicial, perquè no és un tema penal, és un tema civil. Llavors, és un ordre judicial amb el seu nom i explicant-la per què. I després, també en cas de que sigui una cosa molt flagrant, que tingui una sospita molt gran, llavors s'ha de tenir. Però tenen uns drets, o sigui, La quarta esmena de la Constitució els empare, no els poden detenir així per la cara. I només
però l'AIS està passant això pel forro.
Però és això, això és la teoria. A la pràctica no tenen dret a la trucada de l'advocat, no tenen dret a saber on estan en qualsevol moment.
És que no els hi donen el dret.
No
donen,
saps?
Llavors,
sí.
aquí hi ha una cosa que són els hard facts. O sigui, els fets que són indiscutibles, i sobre fets indiscutibles tu te pots sentir millor, te pots sentir pitjor, pots estar d'acord o pots estar en contra, però el que està passant és això. Pues a partir d'aquí pots sentar-te i plorar o mirar de corregir la situació, i en aquest cas mirar de corregir la situació és intentar convèncer els republicans que hi ha ara mateix al Senat, perquè són els que tenen la majoria, que d'una vegada per totes fotin fora el tio del gat al cap que tenen per president.
Uh-huh.
I això és el que hi ha, no hi ha res més ara mateix.
Perquè hi ha, o sigui, aquesta gent que està tancada als camps de concentració, doncs hi ha alguns que tenen accés a advocats, que els advocats els troben, llavors diu, el meu client està aquí, tinc dret a parlar amb ell, llavors un advocat va al jutge, i el jutge li dona el paper conforme té que poder entrar, llavors els deixen entrar. Llavors aquestes agafen i fan una... Els porten a judici a l'AIS, van al jutge, diuen està tancat, no té accés a advocats i l'han detingut il·legalment i està a Estats Units per aquests motius i està legalment. I llavors aquí s'ha de fer una cosa. Llavors tots aquests judicis que han fet, la gran majoria s'han guanyat i els clients han acabat lliures.
Són... Sí, però fixa't que has girat la truita, o sigui, has de ser tu el que esbrinis, mm-hmm. on t'han detingut, o sigui, ha de ser la família...
La presumpció d'innocència... I et van canviant. Mm. Van passant
la presumpció d'innocència no existeix.
A Florida, a Texas, i tot això ve d'un dels jutges del Tribunal Suprem que va ficar el Trump, un home que... es passava amb la beguda i que té uns antecedents de violència sexual en dones i que no... i ho van, això, tapar sota una catifa i el Trump el va ficar al Tribunal Suprem. I aquest va fer un judici personal in extremis, una cosa que es diu el shadow docket, que és que no és tot el Tribunal Suprem, sinó només és un jutge que agafa un cas i fa... Com és això? Com se faria el xau d'aquest? Que fa una declaració temporal, però que mentre no canvi és llei. Llavors va dir
un dictamen.
Un dictamen temporal, però que mentrestant és el que hi ha. Llavors aquí s'empara l'ICE. I aquest dictamen diu que si una persona parla amb accent que no sembli americà, que parla una llengua que no sembli l'americana, perquè són així, que treballi a zones on hi ha immigrants, que vagi amb vehicles típics que condueixen els immigrants i aquestes coses, doncs l'ICE els pot detindre sense necessitar ordres judicials. I això és saltar-se la quarta esmena de la Constitució. Que la quarta esmena de la Constitució s'aplica a tothom que visqui als Estats Units, independentment si és americà, o està legalment, o està il·legalment, o està en processos burocràtics, o el que sigui. I aquests s'estan saltant, i és per aquest jutge que va ficar, el jutge Kavanaugh. I així està el tema.
Si n'hi ha qui diu... Perdona, Tomàs. Hi ha qui diu que bàsicament el que teniu és una guerra civil en marxa, tot i que encara no està reconeguda, però és com si aquí tinguéssiu una guerra civil. O sigui, perquè hi ha... De fet, et sembla que a Minnesota fins i tot el governador havia cridat a... forces militars
per defensar... Guàrdia Nacional.
La Guàrdia Nacional. O sigui, és com si... A poc foc, però...
Com diria el Raimon Lapuente, això és molt cunyadisme de dir-ho, guerra civil. O sigui, hi ha una confrontació d'idees molt bèstia on hi ha un dels costats que està al poder a la Casa Blanca, al Congrés, al Senat i al Tribunal Constitucional, que estem posant per la força el que li surt dels collons, directament. I això és il·legal. Passa que s'està enfrontant. Llavors, aquí hi ha una confrontació d'idees i a veure quan li dura, perquè té una data de caducitat, això. Perquè aquest any, al novembre, hi ha eleccions. Hi ha les midterms. I se veu que hi haurà una escabetxina de republicans que donarà gust. que segurament el Congrés i el Senat passarà a mans democràtiques.
No
soc gens
optimista amb les teves previsions. Recordo...
Li vaig tirar
de les orelles al Sinner perquè recordo, amb una de les, no sé si la darrera o l'anterior, abans de les últimes eleccions, jo et deia, hòstia, Sinner, des d'aquí veiem al Biden molt abuelo, que se li va una mica la pelota. I tu deies, no, el Biden és un tio de puta madre. I després va venir la Kamala Harris, ¿vale?
I aquesta guanyant el...
I va fer un... No. Que va fallar per tot arreu.
A veure, no va tenir màgia.
Ella no va tenir màgia i realment el Biden era abuelo. I després es va demostrar que realment...
Es va veure molt clar quan va haver aquell atemptat fallit contra en Trump. Allò que fos, aquell atemptat fallit contra en Trump, que va ser president quan l'Elon Musk va agafar i va apostar tope per en Trump, perquè bàsicament va veure que guanyaria. I en aquell moment els demòcrates, i en Sinner en concret, i molts dels bloggers demòcrates encara estaven guanyarem, però no tenia... O sigui, és que l'escabatxina electoral va ser terrible.
No va ser tan gran. Tu mira el número de vots i va guanyar el Trump, però de molt pocs vots, realment. Però guanya també perquè els demòcrates es van quedar a casa, sobretot pel tema de Gaza i Israel. O sigui, hi ha molt vot així que no votem per protestar pel tema de com s'ha portat el tema d'Israel i de Gaza. I es van quedar a casa. I això van ser uns quants estats que hagués sigut el canvi de vots electorals d'un costat cap a l'altre. I també la pobra Kamala, que primer li van dir que Suri juga a la final de la Champions. Faltant 107 dies per les eleccions.
Quan normalment hi ha
primàries i què passa? Que estàs 2 anys voltant pel país, donar-te a conèixer, i no va tindre aquests 2 anys. Va tindre 107 dies.
100 dies.
Bueno, era, però igualment Sinner era la vicepresidenta del govern, portava 4 anys i unes eleccions anteriors que havia competit contra en Biden. No era una desconeguda.
És que un vicepresident, veure, si una vicepresidenta dels Estats Units té una única funció, és estar viu i estar al tanto per si li passa algo al president, fer-se sortir de president. I ja està,
sí,
no té cap funció.
Però de tant en tant pot
anar a un pantano si el president li agafa una refredat, però és que no té cap poder polític. No és visible,
no té poder.
No surt als mitjans de comunicació.
D'acord, però, no però ha estat en les eleccions. Però jo el que dic, si
però el que passa fa 4 anys ni te'n recordes, Ludo.
No.
Ni te'n recordes.
No, és que no.
No. Aquí la memòria és com la d'un goldfish. 3 segons i ja no te'n recordes de res.
El cicle de notícies. Però jo el que dic és que quan hi ha un canvi així i un tio com en Trump agafa i guanya el Congrés, i guanya el Senat, i guanya en vots en representants, que és com es calculen les coses, de tant... és per alguna cosa, perquè no s'han fet bé les coses. I si hi ha una força política com el Partit Demòcrata, o jo què sé, escolta, si en aquí no vam agafar i declarar la independència quan tocava, és perquè certes coses no es van fer i no es va fer bé i s'ha d'acceptar, per si no dir, no, és que nosaltres ho vam fer molt bé, però l'altre va tenir molt... No, algo ha fet. Si hi ha gent que està votant per aquest fill de puta, és per alguna cosa.
El tema econòmic. Que aquí va estar molt car.
Hi ha molts temes i ha d'haver-hi com un procés important d'autocrítica que almenys des d'aquí i amb els podcasters que jo escolto d'Estats Units i tal, no sento que s'estigui fent. I si l'única cosa que hi ha és un victimisme, o sigui, tant de bo que ara amb això de l'AIS hi hagi com lluita i que surtin líders i gent forta que aixequi la veu i que mogui la gent perquè pugui il·lusionar. Però, no sé, des d'aquí jo no estic veient un gran lideratge. Dic, tant de bo els midterms agafin i de cop i volta doncs el Trump no tingui almenys una de les dues càmeres i tingui que agafar i tingui que negociar. És una mica com a l'Aznar aquí quan en el primer govern. La primera vegada que va governar l'Aznar doncs tenia que negociar amb en Pujol i sembla que va anar bastant bé. Quan va tenir la majoria absoluta va ser terrorífic. El primer mandat en Trump tampoc tenia totes les dues càmeres, em sembla. Ara les té totes dues, escolta, doncs és dir, rodillo, i estan anant a rodillo i ningú el para, perquè Tom és un psicòpata.
Marc, no, sí, tot això que dius és cert, però hi havia un article l'altre dia a VilaWeb que deia ens fixem amb el Trump i personalitzem amb ell una tendència, parlava específicament dels Estats Units, no? De que hi ha un grapat de gent, jo no sé si és majoritària, però en el moment que les coses s'alineen i aquesta gent pren el poder, és igual que es digui Trump o que es digui Trump o que es digui Trim, farien el mateix, és a dir, actuarien de la mateixa manera, en aquesta mena de voluntat de destrucció, vale? del model democràtic. Això que dic és molt complex de dir, perquè als Estats Units, si tu mires la veritat...
Estic totalment d'acord amb tu. És que estic d'acord amb... O sigui, el que estàs dient, hi ha moments en la història que es donen les condicions de que el sistema és tan inestable que una persona amb un perfil absolutament psicopàtic pot agafar el poder i agafar el poder total i fer el que pugui, el que vulgui. Vale? Diguen Trump o diguen Calígula.
Sí, l'articulista, sembla que era en Ramon Barnils, deia... venia a dir... Traieu el focus del Trump, perquè ho personalitzem tot amb ell, pensant que el dia que ell no hi sigui ja s'haurà acabat tot, i no. Si les mateixes forces que l'han posat a dalt posen a un altre element que actuï, que empenyi cap a la mateixa direcció, els problemes continuaran sent els mateixos, de desmantellament de la democràcia, com l'enteníem fins ara. Vale?
És com aquí a Espanya, a principis de segle XX. A Espanya, a principis del segle XX, en una de les N repúbliques que va haver-hi, el president Azaña, amb un consell de ministres, va dir: «Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros». I quatre dies després va vendre la dictadura en Primo de Rivera. Per què? Doncs perquè, com que tu estàs en un procés disfuncional i no tens una democràcia funcional i ningú es posa d'acord i les coses van com van, pues, d'això, la paquetització de les idees és un dels primers problemes. El fet que els medis de comunicació diguin quins són els temes a discutir i a debatre ara a la plaça pública és un problema, perquè al final la gent pot estar absolutament emprenyada o discutint per coses que en realitat no li afecten.
No deixem-nos de mirar una mica a Catalunya. Vale?
No, estic parlant de Catalunya.
Sí, sí. Hem tingut unes setmanes on com tots aguantaven pinces, doncs ha rebentat tot el sistema de Renfe i de Rodalies i de mitja distància ha rebentat. No? I te n'adones, quan rebenta, que no hi ha govern, no han sabut gestionar, perquè, com deia una cosa, passava el contrari.
Perquè hi ha 20 anys que s'executen la meitat de les obres programades.
El que sigui.
Tant de bo fos en la meitat.
Sí, no hi ha govern. Però el trist és que no hi ha país. Perquè la gent hauria de sortir a rebentar els vidres de la conselleria i haurien de fer no sé què, i la gent no surta a rebentar res. Per tant...
Això jo porto dient des de fa molts anys, Tomàs, clar, perdona aquest tall. Sí, vull dir, sí. Si no vam sortir quan se va condonar el deute dels bancs,
aquest
no sortirem mai més. Ja està.
Bueno, i és que fixa-t'hi que les rodalies... El tema de les rodalies...
Van haver-hi països molt civilitzats que van sortir, sí, i van obligar...
Islàndia va portar els banquers a la presó.
Sí, a la presó.
Espanya, Itàlia, França, Holanda... En un moment, bueno, que jo sàpiga, Espanya és un dels pocs, si no l'únic, que va condonar el 100% del deute.
Sí, sí.
Saps?
De vergonya... Clar,
hòstia, és que no hi ha dret. En això ho sento, i ara soc molt cunyat, Raya, però és que no hi ha dret.
En Raya diu que havia de marxar... que en la cunyats ens ho deia amb amor, ha dit en Ray, que no d'això.
Però, de veritat, si no van lliure trets aleshores, ja no n'hi haurà més.
Però això és molt trist, perquè la conjuntura, la política, el moment, parlo en general, tot, la societat, com està funcionant, les mentires, el que diu el Ludo, de que ens manipulen per posar-nos una determinada sèrie de problemes damunt de la taula, la qual ens obliguen a fixar-nos i no amb els que haurien de ser més importants. ¿Vale? Tota aquesta conjuntura fa que quan hi ha un problema gravíssim, perquè a veure, Catalunya té tres grans problemes, el país té tres grans problemes, l'habitatge, que també passa a altres punts del món, no només és tema de Catalunya, i les ramificacions que aquí envolten, que pot ser també el poder viure, el nivell de vida. La gent avui en dia, fora dels que siguin, dels que els papes tinguin diners, té pitjor perspectiva que la que teníem nosaltres als anys 80-90. Vale?
Tomàs, fixa-t'hi una cosa, el problema de l'habitatge està connectat amb el problema de les carreteres i amb el problema del transport. Perquè, per exemple, als Estats Units la gent agafa i viuen a una distància important d'on treballen, però saben que el temps d'arribada a la feina és constant. Però aquí a Catalunya, no.
No.
I l'altre dia jo vaig veure un vídeo humorístic sobre Vilassar de Dalt que vam fer fa 20 anys a TV3, que bàsicament deien que Vilassar de Dalt estàvem a 8 hores de París i a 35 hores de Barcelona un dia amb un diumenge de Pasqua, perquè es col·lapsa la ronda i l'autopista i estem tots d'això. Dius, si tu tens una Renfe que funciona, tens els transports públics que funcionen, tens els trens que funcionen, tens els autobusos que són nets, que no et robaran, que no tindràs problemes, que el metro funciona, que tot va bé, llavors de cop i volta pots viure més lluny i no es col·lapsa Barcelona.
Anava a dir-ho.
I el preu canvia.
És que m'ho has tret de la boca. Anava a dir els tres arguments. A més, havia dit un i el segon era justament...
Però estan connectats.
La mobilitat. Sí, un moment. Que jo no dic que... Anava a dir que eren tres i estaven connectats. Abans, hi ha un vídeo d'un tio que li fa una entrevista al de TV3.
Pixa i Rellisca.
Sí, diu, això és Can Pixa i Rellisca. Era un tio de Girona. I era tal qual.
És un actor i ha
aquí
fet l'agost, aquest noi.
Aquí hi ha tres problemes. Sí, aquí hi ha tres problemes i els tres connectats, com tu dius. La vivenda i la manca de perspectives per gent que comença la vida, vale? que vol tirar endavant. Perquè abans trobaves, estudiaves i trobaves feina i tiraves endavant. Però és que ara són dos tirant endavant i no poden pagar un lloguer. Vale? És molt heavy, això. Això una. Dos, a la mobilitat, i quan parlem de mobilitat, si tu et mires la xarxa de Renfe o la xarxa de viària catalana, no ha canviat amb dècades. No, hi ha moltes comarques que no hi ha trens
i
no hi haurà.
Des de les Olimpiades.
Sí. I la tercera, que és la cultura, és el català. Vull dir, clar, estem aquí. Vull dir, un senyor de Minnesota no vindrà a defensar el català perquè no li interessa. ¿Vale? Però com no el defensem aquí, clar, no, com no el defensem nosaltres, no el defensarà pas ningú. Aquests tres eixos, que estan tots tres comunicats, determinen això que et deia. I si toquen algú, com per exemple aquest desgavell de Rodalies, insisteixo, no hi ha govern, perquè està clar que el que tenim aquí és una mala gestora, o sigui, només tenim una gestora, no fan política, fan gestió, no? I és una gestió pèssima. Però a més, aquí, d'allà sí que tenen política. Per això els trens estan com estan des de fa 50 anys, perquè no és un error, no és que deixin d'invertir, no. És un model, o sigui, no volen que Catalunya es comuniqui amb el sur, que és el natural, que per València i Múrcia, que són hasta els romans, ho sabien,
ni Mediterrani.
I cap al nord, Perpinyà, Montpellier i Toulouse, que seria l'altra ruta nostra natural, no?
Uh-huh. Bueno, hi havia les vies romanes.
Uh-huh. Però és que això ja... I abans dels romans, ja era així.
Però aquest és l'objectiu, sí. De l'òptica central.
Ja, però quan passa un crac d'aquests, la gent no surt al carrer. I això és una cosa que a mi em sorprèn moltíssim, perquè si no hi ha... O sigui, vol dir, sortir al carrer i fer manifestacions no et garanteix res, eh? I els catalans estem molt, molt d'això. Però...
Sí, mira, un llibre del 2010 o el 2011, una cosa així, del germà Bel, que es deia Espanya, capital París, que sí. Parla precisament de tot aquest tema. Sí, és molt interessant.
Sí, sí.
Hi ha un tema que em va arribar darrerament. Aquell que jo us parlo de vegades, el professor Jing, una de les coses que explica és que les revolucions no són de les classes populars contra les classes altes, sinó que són sobre les classes altes mitges contra les classes altes. És a dir, recordem una cosa, quan hi ha la revolució comunista, vale, en Lenin és un intel·lectual, no és un pagès rus.
Que es pensen que són burgesos contra el rei.
Són burgesos contra el rei, són i nobles petits contra el rei. Claro. És en l'assemblea on estan els nobles i els nobles i els burgesos que al final s'emprenyen amb el rei i mobilitzen els de sota. O sigui, de fet, a la revolució comunista de Rússia és que és bestial, perquè és que van fer una revolució proletària quan no eren proletariat, eren campesins. Perquè no hi havia indústria, no hi havia hagut una revolució industrial com Déu mana. Però és igual, els intel·lectuals tenien els instruments i ho van mobilitzar. És a dir, compte, perquè les narratives són molt més importants del que ens pensem. Sí, vale? Sí, sí. O sigui, a veure una cosa, jo ja n'estic... O sigui, avui he estat parlant amb una de les meves amigues iranís que estan aquí, que estan aterroritzades, que quan t'explica que una amiga seva et diu que ha estat vomitant a l'entrada de casa seva perquè hi ha sang de gent, igual que quan allà fan allò del halal, que maten els animals allà en el carrer i els deixen la sang per allà, doncs, però de gent, de persones. Com els policies que venen d'Iraq, estan a dintre d'Iran, entrant als pisos de la gent, se'ls treuen i se'ls carreguen allà mateix. Vale? I estem esperant, estic esperant a l'Ada Colau i a la Greta Thunberg que diguin alguna cosa, i estic esperant les banderetes per defensar les dones d'Iran i el poble d'Iran, i ningú diu res. Que Iran s'ha matat més, s'ha embarat tanta gent, s'ha matat tanta gent en 15 dies com 2 anys a Gaza. I recordem que, vulguem que no, a Gaza van començar ells.
I Marc,
hòstia, és dir, amb un patró, molt bèstia.
Amb un patró molt similar. Perquè
l'altre
dia...
No diem res.
L'altre dia veia imatges, perquè jo sé que segueixo contes... quan vaig estar a Iran, pues, aleshores... tinc aquest interès, vale? Perquè si no hagués...
Jo tinc amigues.
Sí, sí, no, jo també conec gent.
Però que estan aquí, i tenen problemes perquè potser les deporten i diuen, és que com vinguis, com vis aquí, et mataran immediatament.
Si jo no hagués viatjat a Iran mai, possiblement no estaria tan al cas, vale? Va passar el mateix que passava a Gaza, que entraven, els israelis entraven en els hospitals, pues, les forces...
A saco?
Han entrat a hospitals i han matat gent en l'hospital, en el llit de l'hospital. Això, hi ha càmeres, hi ha vídeos. Brutal. Sí, sí, i no hi ha aquesta mena...
I no diem res.
No diem res.
Però per què? Perquè quan va passar la Gaza hi havia gent que s'havia de sortir i cada dia en els medis de comunicació sortien les imatges i sortien les coses i sortien les notícies i ens ho estaven dient cada dia. I jo estic buscant cada dia en els medis on m'expliquin les coses que estan passant a Iran, que jo sé que estan passant, i no es diuen. Per què no es vol?
També perquè Iran ha tallat internet a Iran i ha tallat...
No, però hi ha gent amb Starlink.
El Starlink està sent boicotejat amb, com es diu ara, amb sistemes de guerra electromagnètica, amb sistemes ECM, estan fent interferències,
sí,
i llavors
sí, costa,
no funcionen.
Sí, costa sortir.
A no ser que surtis del país amb pinxos USB, no pots treure res ara d'Iran.
No, és bestial. Ho tenen tancat.
Per això no es veu res.
Però la que estan liant allà dintre, i no passa res, però perquè no ens ho han mobilitzat, però de la mateixa manera, o sigui, al final és un exemple, és dir, quan ens emprenyem de veritat i la gent vegi que hi ha una mobilització a la que unir-se, és que algú l'haurà muntat. Algú l'haurà muntat, com van haver-hi els merders de les places de maig, que va ser com va haver-hi el naixement dels els tercers partits i els quarts partits d'aquí dintre Espanya, que hem passat d'un sistema bipartidista, més els autonòmics, a 4 partits. I això va sortir a les manifestacions de les acampades aquelles en el maig del 2010. Doncs allò també es va moure per poder coordinar tota aquesta gent. Al final és dir, tio, quan passen coses és perquè hi ha gent que té la capacitat de moure-ho i de posar-hi els medis i de crear la consciència,
Marc,
i les columnes,
sí,
i els influencers,
sí,
i els influmierdes.
Tens tota la raó. A veure, que lo de Gaza ha passat de veritat i ha sigut horrorós, vale? Vull dir,
és espantós.
Però tan espantós és lo d'Iran, estic d'acord. Bueno, i coses que com estan, per exemple, passen a Àsia, ni ens venen ni ens van. I en canvi també, perquè
Sudan, o a Nigèria, o a Sud-amèrica, o sigui, és continu. Però quan es posa el foc en algun lloc, o al Iemen, però quan es posa el foc en algun lloc, és que algú està posant la lupa allà perquè te'l miris, com el de l'Astèrix. El mapa aquell de l'Astèrix, del principi,
sí,
dels Astèrix, que hi havia la lupa, sí, que t'ensenya aquí està els 5 campaments romans i la Via Romana, i això és en el que t'has de concentrar. Ens ho estan fent contínuament. I t'oblides de vegades de certes coses, d'allò... Jo, mira, hi ha un element que comença molta gent a dir-ho. És a dir, la gent està... esperançada en que el Trump fotit tantes bestieses i està fotent tantes bestieses a nivell internacional, per exemple, que la Unió Europea està reaccionant.
Que sí, que
la Unió Europea està reaccionant, estan anunciant cada cop i volta... S'ha tancat l'acord amb la Índia,
que portava 22 anys donant voltes, que no s'havia tancat.
S'ha tancat ara.
Sí, clar.
Espero que segueixin el pas del Canadà, que és el que fa el Canadà.
I el Canadà acabarà juntant-se amb aquesta conya. Apareixerà uns tractats.
El títol d'aquest capítol és l'accelerat aïllament dels Estats Units, i ve per aquí.
Però si de cop i volta...
Si els Estats Units pensava que era el rei del mambo, era el Godzilla, que s'ho menjava tot el món i tothom li feia cas, li feia por, però és que la realitat dels Estats Units són 300 milions de persones, o 320 o 350, amb una població mundial que són de 2.000 milions. Llavors, els mercats...
8.000!
Doncs això, 8.000. Són molt...
Europa són 450 milions.
Estats Units és no res. Si busca l'aïllament, s'està buscant la ruïna.
Bueno, té
el
armament...
El món pot viure als Estats Units.
Té armament nuclear, Sinner.
De moment.
Té armament nuclear.
Com Rússia. Mira lo bé que li serveix l'armament nuclear a Rússia amb la guerra contra l'Ucraïna.
I Pakistan... I Pakistan.
I Corea del Nord.
I la Índia.
Exacte. I la Índia, però són armes que, d'acord, no t'envairan, però, o sigui, al final és dir, escolta, està havent-hi un canvi d'ordre mundial, però jo començo a sentir coses de dir, gent que abans deia, és que això d'Europa no acaba de molar, i de cop i volta dir, és que això d'Europa o ho fotem o ens agafaran un a un. Perquè... Com que estem amb aquests actors tan grossos, amb tan bèsties, només tota Europa pot actuar. És que ni Alemanya sola.
Ni França sola, ni Anglaterra sola.
O sigui, Anglaterra sí. Està entrant al programa Erasmus d'una altra vegada. En el programa Erasmus tornen els anglesos. Anglaterra ja tenen quòrum suficient com per tornar a demanar una entrada de nou a la Unió Europea. I tornarà.
Ara mateix està tenint una fugida de bilionaris que és espantosa.
El tema d'Anglaterra, seguiu en John Cleese dels Monty Python a Twitter, mireu el que està dient John Cleese, i us posarà els pèls de punta les coses que explica en John Cleese.
Un moment, per què dius Ramon Maria que estan fugint els bilionaris dels multimilionaris de UK?
Jo imagino, no ho sé, però imagino que deu ser perquè no deuen veure gens les coses clares.
Hi ha dos...
A marxes forçades, també.
Jo vaig escoltar l'altre dia en el podcast de Diary of a CEO, que és un podcast bastant interessant, que porta un tio anglès que està, un tio jove anglès que està ara a Califòrnia, i en parla bastant del que està passant. És que hi ha dues coses a Anglaterra contra els milionaris. Primer de tot, hi ha un nivell de taxes bestial, molt gran, realment es taxa molt als bilionaris, però s'ha creat com una narrativa social a Anglaterra que qui és ric és perquè abusa de la resta de la gent. I, esclar, gent que està, per exemple, com el creador Revolut, que ha creat un negoci i ha creat riqueses i ha creat un producte molt bo, doncs són mal vistos. Perquè, és dir, és com si els fiquen al mateix sac que la gent doncs, que ha heredat un castell doncs, perquè la seva família eren supermilionaris. I perquè eren senyors i lords i el que sigui, i els fiquen al mateix cas. No és el mateix algú que ha creat un negoci...
Ha de marxar. Sinner, una abraçada, maco, gràcies.
Fins la propera. Adéu, família.
Abraçada, Sinner.
Cuida't molt, tio. Una abraçada.
Perdona, Ramon. Era això, això. Hi ha aquestes dues coses. Una, hi ha una visió social molt negativa de la gent que fa diners. És igual que aquí a Espanya, en el tio del Mercadona... Que té la cadena de supermercats, que tracta millor els treballadors, que no vol dir que sigui perfecte, en Roig, però, collons, el foten a parir a caure d'un burro, però ha creat un negoci i és la cadena que està tractant millor els treballadors.
Jo crec que el Roig és un dels casos de... Hem de cancel·lar el personatge o la persona.
Bestial, és un atac al personatge.
El Roig també és el que a la dana els feia anar tots a treballar,
I el que va finançar... Perdona, i un dels principals finançadors de Ciutadans.
Exacte.
Sí,
pot fer coses molt maques i pot tractar molt bé els treballadors, que és molt important, evidentment, però com a persona un zero d'esquerros.
Una cosa és que tu puguis agafar i criticar-lo per la seva política, però no li critiquis
l'empresa. No,
no, no, no
critico per la seva política. El critico perquè...
A veure, Marc, que tothom
no
pot fer...
els valors.
Tothom pot fer...
El que no puc fer és... Perdona, Tomàs, digues.
No, no, no. Deia que tothom pot fer amb els seus diners el que li doni la gana. Per això dic que... Però que no, però... no, no hem de perdre de vista això, que quan va haver-hi la Dana es va negar a que els treballadors no anessin a... No, es quedessin, o sigui, no anessin a treballar, que s'obrissin els súpers, i l'altre, que és conegut que el principal finançador del moviment de Ciutadans ja ha desaparegut, va ser ell. Sí, sí.
És un dels que... Sí, però fixa't que en aquest cas és dir, són els creadors de riquesa. Però els creadors de riquesa se'ls matxaca. És a dir, jo estic d'acord amb dir...
Marc, és que hi ha...
Ei,
Marc, un moment.
Jo soc més de l'empresa petita.
No, un moment.
Mira, o sigui, no, Nancy Ortega és creador de riquesa.
Però no se'ls matxaca.
Sí, per ell.
Clar, però no se'ls matxaca.
I després...
Per... És... Clar, és que aquí, a vegades, Marc, jo al·lucino amb tu.
No.
Una cosa sí, és...
Sí. No m'estic explicant
No
m'estic
però
explicant
jo no dic,
bé.
Jo no dic que s'hagi de matxacar...
Jo
no crec que s'hagi de matxacar a qualsevol creador de riquesa, ni molt menys.
Ni molt menys.
Però, home...
Ni molt menys.
Però mira l'Elon Musk. Clar, és un creador de riquesa, sí. És un tio d'èxit empresari. Pues sí. És un desgraciat, també. O sigui... Clar que se'l pot criticar, però no perquè creï riquesa, sí, sinó per tot l'altre.
No, però per les accions. O sigui, el tema és dir, quan fan una cosa que està mal feta, vale? O sigui, si la Mancio Ortega està agafant i s'estan portant les coses a un país del sud-est asiàtic on la gent treballa en unes condicions semblants a l'esclavitud, això s'ha de criticar. Perquè, a més, no crea riquesa aquí, està fent, s'estan portant la producció en un altre lloc. Però, per exemple, l'empresa... O sigui, la idea és dir, ei, al final, la riquesa aquí, a Catalunya, la crearà l'empresa. La gent que creï empreses, el negoci petit, el negoci gran, el que sigui. Però sembla ser que no d'això. I a Anglaterra es veu que s'ha exacerbat i la taxació és molt bèstia. I quan hi ha molta taxació, doncs la gent que munta negocis grossos i pot fotre el camp, foten el camp. I estan marxant, però a sac. Al final és dir, ei, que potser moralment tens raó de cobrar-los aquests impostos i de crucificar-los a la plaça pública. Potser tens tota la raó, però no funciona pel país, perquè se te n'està anant la riquesa. M'explico? Ja. O sigui, i totes aquestes coses, per exemple, aquests dos personatges, el Roig i la Mancio Ortega, són personatges que podem analitzar i estar d'acord o no estar d'acord. O sigui, és que jo no tinc prou informació i algunes coses que m'ha explicat no m'agraden gens, per exemple, el de la Dana i molt menys el de Ciudadanos. Però és dir, ei, està claríssim que tots tenim en el cap una sèrie de missatges que hi ha hagut gent que ens ha ficat per destrossar aquests personatges.
Sí, cal ser...
Activament!
Cal ser...
Activament hi ha hagut gent que ens ha ficat aquests personatges en el cap. O sigui, de la mateixa manera que hi ha aquell estudi que tots tenim una neurona sobre la Jennifer Aniston, que quan parles de la Jennifer Aniston, vale, i de cop i tots contem fins a dos i se'ns activa una neurona, doncs quan aquests tios ens han ficat la neurona d'aquests dos personatges. I no se'ns ha ficat normal, i no és una cosa casual que se'ns hagi programat. Doncs no és per defensar-nos, és dir, fixem-nos-hi que hi ha un atac específic. I
Marc,
no tenim prou informació.
Que sí, que jo et compro, ja et comprem.
I ara sí que he de marxar, nois, perdoneu.
Vale.
Et deixo amb en Ramon, una abraçada.
Sí, ja anem tancant, ja. Tancant els dos. Adéu, Marc. No, el Marc té raó. Jo crec que ell ho fa, sobretot per...
Ho sé, era per tocar les pilotes. Que és molt
sí, no, també, de tant en tant li convé. No, però ell...
Encara hi soc, eh?
No, ell...
Ep, hola.
Ell fa bé d'aixecar la bandera de que estiguem alerta als missatges que ens donen, que molts d'ells no són innocents. I jo crec que això té tota la raó, no? Però no tots els creadors de riquesa són iguals.
No, ni molt menys.
Ni molt menys.
Està clar. I de fet, les necessitem, perquè el món ha de continuar funcionant. I de moment tenim el sistema econòmic i polític que tenim, per tant, necessitem aquesta mena de gent. Ara, com diuen els castellans, lo cortés no quita lo valiente.
Exacte. Molt bé, jo aniria tancant, Ramon Maria, sé que tu estàs avui també de guàrdia, us agraeixo molt perquè per horaris i tot, sé que us fem anar de cul quan esteu aquí al Museu de la Poma, però bueno,
sempre un plaer, tio.
Sí, no, el plaer és nostre. Teníem propostes, en Rup, que ens ha inundat de propostes, i no les faré avui, les passarem al programa de la setmana que ve, perquè avui ha sigut un programa una mica especial. Fins i tot el Ciner, mira, només aniré al Ciner, perquè lliga una mica amb el que ha anat avui, que ens recomanava la darrera cançó del Bruce Springsteen, la de Streets of Minneapolis, ¿vale? Que... que lliga amb tot el que hem parlat avui dels Estats Units.
Deixa'm dir-te una mini proposta. Durant tot aquest temps que hem estat parlant, tenim un canal privat que vas crear tu, hem parlat tots nosaltres, He anat postejant tota una sèrie de links referents als temes que hem anat parlant. Si els poses a les notes del programa... Pues,
genial, els tindré en compte per afegir-los.
Sé que no he anat dient link o alguna cosa així.
No, sí. Bueno, de moment deixarem a Perplexity Pro a veure què fa. Però últimament falla més que una escopeta de fèria. Vull dir que acabo d'haver-hi d'anar a buscar a l'origen la informació per passar-la com a enllaços.
Bueno, jo te'ls he deixat tots ben posadets allí, eh?
Molt bé, guapos. Doncs vinga, Ramon Maria, una abraçada a tots els oients. La setmana que ve ja tornarem a parlar d'IA i aquestes coses que tant us agraden.
Molt bé,
una abraçada a tots.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.